Perfume Mortal de l'Eucaliptus és la sisena obra publicada pel periodista, historiador i comentarista cinematogràfic santcugatenc Àngel Comas. Una novel·la on l'autor mostra la corrupció i la moralitat de la societat actual en una ciutat imaginària del Vallès Occidental. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme, què tal?
Com estàs?
Mira, molt bé, escoltant aquí la risa contagiosa de la ràdio.
Ah, sí. Sí, 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 sí. Bueno, hi ha dies per tot, eh? Per riure i altres dies per riure menys. Però vaja. Escolta, estem de celebració, no? Un altre llibre teu. És el sisè, la sisena novel·la que publiques.
Sí.
Com arrenca la història d'aquesta novel·la?
Doncs arrenca amb una mort. I llavors és, diríem, una típica novel·la criminal, que li dic jo, més que novel·la negra, perquè parla de crims en l'ampli sentit de la paraula, perquè aquí a vegades diem que un crim és únicament un assassinat, no? Un crim pot ser qualsevol cosa, pot ser, no sé, el que ha fet el rei, per exemple, a Hisenda. Això pot ser un crim, també. I ara sento la risa.
Ai, sí, sí, sí. Perquè precisament aquesta mort és el detonant d'una sèrie de situacions que resulten imprevisibles. I ara tu has esmentat una situació, i és que tu t'inspires de la realitat. Explica'm quines situacions de la realitat t'inspiren per escriure aquesta i altres novel·les. Quins temes són els que fa servir?
Doncs mira, la realitat ens dona qualsevol, tots els elements a mi, i a partir d'aquí especulo amb la realitat, evidentment. És a dir, si jo veig que hi ha, no sé, en aquest cas, una corrupció per part d'un estament municipal, doncs a partir d'aquí m'imagino la corrupció, que pot ser de moltes maneres. Pot ser donar llicències municipals de construcció i que llavors no siguin legals, o donar-les als amiguets o coses d'aquestes, i a partir d'aquí doncs començo a especular, i llavors és això, no? La realitat és tan ampla que és una cosa que no hi ha cap ficció que superi a la realitat.
Això
no
va dir?
Per exemple, no, anava a dir, ara, per exemple, en la pandèmia, sí, he escrit aproximadament uns 10 o 12 relats sobre la pandèmia. Clar, partint de la realitat de la pandèmia, després m'he imaginat altres coses, no? La realitat és la font d'inspiració de pràcticament tots els escriptors.
En aquesta novel·la, Àngel, surten més de 30 personatges.
I després
tens 15 més, aproximadament, de secundaris. És molt curiós, perquè en aquest llibre, també ho has fet en altres, fas una llista al principi on descrius tots els personatges que hi ha. Jo no sé si és habitual trobar aquestes llistes en les teves obres per orientar una mica el lector, no? M'imagino que ho fas.
Sí, a mi em sembla imprescindible, no? A part d'això, manegar tants personatges és molt difícil. I llavors, esclar, a mi serveix com a recordatori, perquè si no, no me'n recordaria tants personatges. Però, a part de tot, no és original meu. A les novel·les policíaques dels anys 40 i els 30, sobretot als Estats Units, aquestes nòmines de personatges eren molt habituals. I aleshores, jo penso que són molt útils, serveix per molt, perquè tu te'n recordes, jo a vegades, jo estic llegint molts llibres que no me'n recordo els personatges que surten, i això penso que és molt útil, perquè n'hi ha tants que aleshores bé. Però és molt difícil en el sentit de que no tens que oblidar-te els personatges i deixar-los. No sé, jo avui he vist una sèrie de televisió que m'ha semblat que hi ha algun personatge que s'ha oblidat, que no saps què li ha passat.
Ah.
I per això jo faig això, no? Com una mena d'exercici i, a més, per ajudar el lector, clar.
És molt bo perquè, clar, si el lector és cert que es pot despistar, quan hi ha molts personatges, com és aquest cas, l'escriptor trenar les diferents històries que es van produir encara és més complicat, perquè és possible que passi això que tu ara deies, que es quedi algun perdut pel camí, no?
Sí. Jo tracto de que no sigui, ara igual n'hi ha algú que s'ha perdut, no? Però jo tracto de que no sigui, que cada personatge comenci i acaba, en el sentit de que si té cada personatge en una novel·la té una funció, una pel·lícula també, evidentment, no? Sí. I a vegades surten personatges que són inútils, que no serveixen per res. Dius, per què han posat això? Això que t'estava dient de veient una sèrie de televisió precisament avui, m'he trobat que a vegades dius, i aquesta seqüència per què serveix? No saps per què serveix. Jo penso que tot ha de ser funcional. A part de que hi hagi elements que puguin interessar, la cosa més important és que sigui funcional, que tot serveixi per una cosa, o per descriure els ambients, o per descriure els personatges, però et trobes a vegades que dius, aquesta pel·lícula, et trobes que dius, vinga, molt brillant aquesta seqüència, però per què serveix? Mm. I és això, no?
I escolta una cosa, les teves novel·les, la dona sempre té un paper protagonista. No sé si és que et donen més joc els personatges femenins que masculins o quin és el motiu?
Bueno, perquè les dones sempre em fan molta por i així d'aquesta manera al posar-les me reivindico una miqueta de cara perquè em perdonin els meus pecats amb elles. Perquè les vegades que he fet la gilipolla amb les dones
ai.
I llavors d'aquesta manera em trobo que sempre tenen molta importància. Aquí tenen molta importància totes les dones que surten i a més les fa viure situacions en què dominen sexualment a l'home, que és molt important això. A vegades els homes es pensen o es pensem que estem dominant sexualment la dona, quan és tot el contrari. Vosaltres teniu la pell pel mànec, això està claríssim. A tots els aspectes, i sexualment no diguem. I en aquesta novel·la es posa de manifest això.
Ja. És una novel·la que, com les anteriors, també tenen uns trets característics de les novel·les de l'Àngel Comas. A part de la intriga, l'acció i la violència, hi ha l'erotisme, la sexualitat. Això no pot faltar.
Sí, és veritat. La sexualitat ocupa un espai molt important, perquè és molt important en la vida, la sexualitat. Sempre que fem una cosa, la sexualitat té un paper molt important. Tant si és de cara a una dona com que de cara a un home, en certs casos, no? Però la sexualitat ens atreu, encara que sigui en diferents, podríem dir, en diferents graus, no? No vol dir que la sexualitat no sigui una cosa que no compti i que a vegades sempre compta, i a vegades el feeling entre un home i una dona o entre dos homes o entre dues dones passa per la sexualitat. I jo tinc una teoria d'això de que en el cas sexual la pell és un factor molt important. És a dir, allò que diuen que hi ha pells que es repelen i altres que no, la pell és molt important. No vull dir que sigui millor pell o millor o pitjor pell, però la pell és molt important.
Sí, no parlem del pH, de si és més neutre o menys. Parlem, efectivament, de la química, no?
Sí, la química per mi passa per la pell. Sí. Evidentment, hi ha altres factors, no? Perquè actualment cada vegada, doncs, segons la societat... Tu ara imagina't, en el moment actual, que tothom va amb mascareta. Mm. Quin és l'element atractiu que porta la situació actual?
Els ulls.
Bueno, això és teòricament, però no és veritat.
Home, per què no?
No és veritat d'una manera absoluta, vull dir. Els ulls, no, perquè poden ser les cames.
També.
Poden ser moltes coses, no?
Sí.
Clar, tu veus una noia, jo estic parlant d'un punt de vista, no? El que el vostre no sé quin és, però tu veus una noia que no sé, amb pantalons curts i mascareta, que llavors els ulls no compten, compten més les cames, no?
Clar.
Clar, vull dir que el, amb això de la pandèmia, tots aquests conceptes tradicionals estan canviant. Evidentment, jo també vaig llegir que eren els ulls, i vaig pensar, sí, però si portes ulleres, què passa? I si portes ulleres de sol?
Bueno, ja, són els ulls i la mirada, o sigui...
La aquí mirada, també ha... doncs, sí. Amb la mascareta? Jo no crec,
sí,
eh?
Sí. Bueno, jo, ja en parlarem un altre dia.
Ja això... parlarem un altre dia perquè no es veu la mascareta, no es veu els ulls amb la mascareta. Predominen altres coses i clar... És molt complex tot això, perquè la relació home i dona amb la pandèmia ha canviat totalment.
Va, un altre dia en parlarem, tranquil·lament, d'això. Sí, Àngel, ja escolta, a tu que t'agrada molt el cinema, que ets un expert, a tu t'agradaria veure alguna de les teves obres, alguna de les teves novel·les traslladada a la pantalla?
Sí, sí, m'agradaria bastant, el que passa que no hi ha sort,
no
hi ha sort, no hi ha sort. Ja m'agradaria, sí, i encara que la desvirtuïn i tot, m'és igual. Perquè, clar, aleshores, quan un autor d'una novel·la la veu reflectida a la pantalla, ha d'acceptar que el nou autor, que és el director, doncs la desvirtuï i la faci seva. A mi no m'importaria, no, no, ni molt menys, i que la desvirtuessin totalment, que no s'hi semblés en res.
Ja. Yeah. Escolta, recentment has estat finalista als Premis Caligram del 2020. Jo sé que tot això dels premis a tu no t'agrada gaire, no hi creus,
però
jo no sé si personalment aquest reconeixement, no sé, t'ha suposat alguna cosa, t'ha agradat, no sé.
Sí, m'ha agradat perquè hi ha una cosa molt curiosa, perquè el premi era autor novel, i això m'ha fet molta gràcia. Perquè, clar, jo no... A mi que nomino un premi, mira, dins del sistema... A la meva propera novel·la parlo extensament dels premis.
Ah, sí?
Sí, dels premis literaris, com funcionen. Perquè els premis literaris, doncs, encara que m'hagin nominat, ja et dic, el que va fer més gràcia va ser que et diguessin tu el premi d'autor novel, quan he publicat 30 i tants llibres de cine i 6 novel·les i 100 relats, com a mínim.
Ara és la teva principal ocupació? Escriure i escriure llibres?
Sí. És la principal perquè el cinema m'està, no sé, baixant una miqueta el meu interès cap al cinema, perquè em va ser una cosa molt curiosa amb el cinema. Hi vaig, no? És evident. Però les pel·lícules no acaben d'agradar-me. Saps per què? Perquè els distribuïdors s'estan guardant les millors pel·lícules per com passi tot això. Està claríssim. Ara a mi el que m'interessa del sistema del cinema són els nous sistemes de distribució. Per exemple, la Walt Disney ha revolucionat tot el sistema de distribució. Quin paper tindran els locals cinematogràfics en el futur? La Walt Disney estrena la pel·lícula Mulan, per exemple, de personatges reals, l'ha estrenat a la seva plataforma i fent pagar, a més, una quota addicional de quasi 30 dòlars o 30 euros per cada visionat. Llavors et trobes que els cines s'han emprenyat molt, perquè, clar, els hi han tret una de les pel·lícules en les que volien guanyar més diners des de la temporada. És a dir, a mi m'interessa molt la situació del cinema en aquest moment, perquè hi haurà un canvi brutal. Ja veuràs tu quin canvi brutal. La gent s'ha acostumat a veure-ho tot a casa i els conceptes de qualitat i els conceptes de no sé, de so, d'imatge, estan desapareixent els anteriors. Ara són diferents ja. I, esclar, tot això m'interessa bastant.
Per últim, Àngel, tens aproximadament calculat per quan serà la pròxima novel·la?
Bé, l'estic corregint en aquest moment, és a dir, pot ser d'aquí 3-4 mesos, més o menys. Sí. També és una localitat que hem inventat, que aquesta passa a una localitat inventada que es diu Montpalat, l'altra es diu Torretes, i també està al costat de Montpalat, que Montpalat teòricament està entre Valldoreix, la Floresta,
Sant Cugat, Rubí
i tot això. I, sí. I d'aquí 3-4 mesos.
Uh-huh. Doncs El perfume mortal de l'eucaliptus, la nova novel·la d'Àngel Comas. Avui hem parlat amb el seu autor. Esperem, Àngel, que tinguis unes molt bones festes.
Igualment, Carme, i que tu riguis igual, com sempre.
Sempre que pugui.
Sempre que pugui, sempre pots. Tu
molt
sempre
bé.
Pots.
Sí, senyor. Moltíssimes gràcies. Que vagi
gràcies
bé.
Gràcies a tu.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu.